Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 17 d'octubre, un informatiu farcit de notícies locals. Arran de l'últim informe d'avaluació del comitè científic de l'ICAT, l'empresa tonyinaire de l'Ametlla de Mar, el grup Balfegó, confirma la recuperació de la biomassa reproductora de l'espècie, diu. La companyia sosté que l'increment seria coherent de la quota davant el fet que els estocs actuals d'exemplars multipliquen per 3 el seu màxim històric. Pere Vicent Balfegó, des del grup Balfegó.
Bé, una vegada ja ha sortit a la llum l'últim informe del comitè científic de l'ICAT, que val a dir que les dades que estan integrades arriben fins a l'any 2013, és a dir, que encara no estan les bones dades també de l'any 2014, doncs ja dona bueno, el que nosaltres ja fa dies que anem anunciant, no? Doncs la bona salut de l'estoc de la tonyina, i inclús pues, recomana que es pot augmentar la quota a pescar de cara als pròxims anys doncs d'una manera doncs bastant exponencial, no? És a dir, que és igual si pesques 10.000 tonelades que si en pesques 20.000 més, doncs que entrem dins del compliment dels objectius marcats per l'ICAT i per la Unió Europea de l'arribar a l'any 2022 a un 60% de l'estoc han estat verge, no?
Balfegó defensa més que l'èxit del pla de recuperació es deu al compromís i al sacrifici fet pels pescadors i en particular de les flotes espanyoles. La companyia també recorda que aquesta campanya de pesca va esgotar-se en tot just 24 hores la seva quota de captura de tonyina. I continuem a l'Ametlla de Mar, perquè el cap de l'Ametlla de Mar ha encetat ja la campanya de vacunació per la grip, que durarà 2 mesos fins al 15 de desembre. Pablo Fernández, practicant del cap, ens parla dels grups de risc als quals se'ls recomana vacunar. L'escoltem.
Nosaltres diem que, bueno, com la grip és una malaltia infecciosa de l'aparell respiratori, que és produïda per virus, i en aquest cas sempre vacunem sempre a grups de risc. En aquest cas sempre a partir dels 60 anys. I normalment en grups de risc com els diabètics, hipertens, persones amb malalties pulmonars, els cardiovasculars, també entra altre grup de gent, en aquest cas les embarazades, també entre el segon i tercer trimestre d'embaràs, també nens amb enfermedades cròniques, fins als 4 anys. A partir dels 4 anys, este grup, els nens, se tiene que posar la dosis, no és única, és una dosis doble. Te puc dir que se fica, en qüestió d'un mes, se fiquen les dues dosis. Uh-huh. En el cas de la gent gran, con una sola dosis és més que suficient. Tenim un altre grup de personal sanitari, en este cas nosaltres també, ens hem de vacunar, en principi, gent que presta serveis a la comunitat, bomberos, policies, els que treballen en centres de geriatria, i principalment és el grup de gent que cal més vacunar, en principi, com a grups de risc.
De fet, Pablo Fernández, infermer del cap de l'Ametlla, també esmenta que la millor prevenció a la grip és la vacunació. A més, des de fa uns anys, conjuntament amb la de la grip, per als majors de 60 anys es posa la vacuna del pneumococo per evitar, sobretot, la pneumonia. La grip és una malaltia infecciosa de l'aparell respiratori més virulenta que un constipat. Així, durant una setmana es té febre, tos, miàlgies, mal de gola i secreció nasal. Des del cap es recomana la bona hidratació, el repòs i el paracetamol per a combatre aquests símptomes tan molestos de la grip. En cas de ser asmàtic, Fernández alerta de l'ús no adequat de l'àcid acetil salicílic, la popular aspirina. En cas que els símptomes s'allarguin més d'una setmana o es compliquen, l'infermer del cap recomana dirigir-se al centre d'atenció primària. I diumenge es compliran 25 anys de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1. El poble va viure un dels moments més crítics de la seva història i va portar un dels períodes de més convulsió política de la democràcia. Escoltem a continuació una crònica de Francesc Callau.
Diumenge es compliran 25 anys d'una de les situacions més crítiques de la història de l'Ametlla de Mar. El 19 d'octubre de 1989, un incendi en un dels edificis de turbines de la central nuclear Vandellòs 1 va estar només un pas de provocar una catàstrofe d'incalculables dimensions. El Consejo de Seguridad Nuclear el va catalogar i encara continua així com el succés més greu ocorregut en una central nuclear espanyola. La pèrdua de lubricació d'una de les turbines a causa del trencament d'un coixinet de l'eix va donar lloc a la pèrdua d'oli i, conseqüentment, al trencament del generador elèctric. Aquest trencament va permetre l'alliberament de l'hidrogen que s'utilitza per a la refrigeració, cosa que, en contacte amb l'oxigen de l'aire, va provocar l'incendi de l'oli vessat. Això, unit al trencament d'una de les canonades que condueix l'aigua del mar al condensador i l'aigua que es va acumular per les tasques d'extinció de l'incendi a càrrec dels bombers, va fer que l'edifici del reactor s'inundés amb 4.000 metres cúbics d'aigua, afectant a diversos sistemes de seguretat de la central. Aquests fets van provocar l'aturada de dos dels quatre turbobufadors de la central, parant-se les bombes de refrigeració ordinària i deixant inoperant el sistema de parada i de control automàtic. La situació va portar el reactor a temperatures límit i el personal de la central nuclear i els bombers que van intervenir en l'extinció de l'incendi i l'evacuació de l'aigua a viure moments molt crítics davant de la manca de control de la situació. Situació d'emergència nuclear que es va mantenir fins al dia següent i, tot i que van ser molt pocs els que es van assabentar dels fets la mateixa nit, al dia següent el poble de la Cala despertava amb la notícia i començava un camí de protesta social i reivindicacions que acabaria el 30 de maig de 1990 amb l'anunci per part del ministre d'Energia del govern central del tancament de Vandellòs 1. Festa grossa a l'Ametlla. Encara que els arguments oficials van esgrimir raons econòmiques per no posar en marxa la central, 33.000 milions de les antigues pessetes, actualment no arriba ni a 200 milions d'euros, tota la resposta social, els fets del 19 d'octubre de 1989, segur que van tenir un pes important en la decisió final. Manifestacions populars a tot arreu, referèndums, mocions polítiques i reivindicacions dels pobles de l'àrea nuclear, sobretot de l'Ametlla de Mar, van protagonitzar un període d'oposició a la central Vandellòs 1 i a l'energia nuclear que fins i tot tindria conseqüències polítiques a la nostra població. A la Cala RTV hem preparat una sèrie d'entrevistes per parlar amb els que en aquell moment van tenir alguna responsabilitat en l'àmbit de la societat civil o la política local per recordar els fets i reflexionar sobre aquell període de la història calera. Pels nostres estudis passaran els portaveus del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar, els alcaldes del 1989 i l'actual, regidors de l'Ajuntament i bombers que van participar en l'extinció de l'incendi. Serà tots els dies a partir de les 8 de la tarda i en diferit a les 11 de la nit. Aquests són alguns dels testimonis dels fets. Eloi Nolla, portaveu del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar.
El que sí puc dir és que, a veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten, a veure, que va ser molt difícil mobilitzar la gent, no, al contrari, si la gent es mobilitzava sola. Més aviat el que hi havia era molta feina d'organitzar, això sí, d'organitzar com canalitzaves això i com ho feies, doncs, cronològicament bé i que tingués una repercussió als mitjans, etc. Recordo encara que anàvem amb fax.
Pere Margalef, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar l'any 1989.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent a que marxés el poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble, i si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo. Però el problema en aquells moments era molt greu, molt greu. I per a mi encara més, perquè tenia una gran responsabilitat del poble, no? Però bueno, a casa va vindre molta gent, ja, Mare de Déu, anem on Pere, que tenim la barca preparada, i jo us ho vaig dir a tots que venien, i jo no marxo d'aquí, xiquets.
Xavier Llambric, bomber que va participar en l'extinció de l'incendi.
Això és veritat, eh? Sortir un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, si sisplau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua, perquè tots els soterranis de la nuclear estaven inundats i que, literalment, el reactor se nos va. Així mateix. Clar, te quedes blanc i afinat, perquè, si recordeu, això estem parlant de l'any 89, Txernòbil va ser 3 anys abans, les imatges de Txernòbil, tots els que estàvem allí, les teníem presents, tots sabem el que va passar a Txernòbil, tots sabem com van acabar els bombers que van actuar a Txernòbil, i bueno, dius, pues, Javi, t'ha durat poc, fa 2 anys que ets bomber, i aquí s'ha acabat tot, no?
25 anys després, la central nuclear Vandellòs-Riu es troba en període de latència. Després de que l'any 2003 es donessin per finalitzats els nivells 1 i 2 del seu desmantellament, la central nuclear Vandellòs-Riu es va començar a construir l'any 1967 i es va posar en marxa l'any 1972. Va estar en funcionament 17 anys, propietat d'Ifrensa Hispano-Francesa d'Energia S.A., i ara haurem d'esperar a l'any 2028 perquè sigui possible retirar tots els elements del reactor.
I després de la crònica de Francesc Callao, recordem doncs que de cara a la setmana vinent hi haurà aquest programa especial en motiu d'aquesta efemèride, d'aquest aniversari, podríem dir, de l'accident de Vandellòs-Riu, i per tant tindrem aquestes entrevistes, com dèiem, disponibles a la Cala RTV a les 8 del vespre i també han diferit a les 11 de la nit. En la plana territorial, en llibertat l'alcalde i el regidor d'Urbanisme d'Alcanar després de 15 hores d'escorcoll policial a l'Ajuntament. El batlle Alfons Montserrat atribueix l'operació de la Guàrdia Civil a motivacions que van més enllà de la lògica jurídica. Després de prop de 15 hores d'escorcoll a l'Ajuntament d'Alcanar, la Guàrdia Civil ha abandonat les dependències municipals, aixecant la detenció preventiva sobre l'alcalde. Alfons Montserrat i el regidor d'Urbanisme, Manel Martí. La trentena d'agents que han participat en el nou requeriment d'informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'obres públiques s'han endut documentació i 3 ordinadors, però no han trobat motius per traslladar els regidors a declarar en dependències policials. A la sortida han estat aclamats per desenes de veïns, alcaldes i càrrecs d'Esquerra Republicana al territori. I un altre cas polèmic a nivell territorial. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea es nega a declarar davant dels Mossos i passarà a disposició judicial avui. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, s'ha negat a declarar davant dels Mossos d'Esquadra aquest passat dijous i passarà a disposició de la titular del jutjat número de Tortosa, previsiblement aquest matí. Ferrer va ser detingut aquest dimecres per les factures inflades a proveïdors en el marc de les investigacions obertes per la fallida de l'entitat. El dijous al matí van passar també per la comissaria dels Mossos de Tortosa mitja dotzena de proveïdors. Els emissors de les factures, denunciats per falsificació de document mercantil i cooperació en delicte de subvenció. Només un d'ells va accedir a prestar declaració. La resta han estat citats a comparèixer als jutjats en unes setmanes. I el nou Consorci de Polítiques Mediambientals de les Terres de l'Ebre es constitueix avui. El Consorci de Polítiques Mediambientals del Territori, el COPATE, es constituirà aquest divendres. Naix amb la voluntat de ser un òrgan de gestió territorial, però amb diferències polítiques, ja que Esquerra Republicana no vol participar-hi per dubtes legals, diu. Des del Consell Comarcal del Baix Ebre i el Montsià, que han liderat la creació del nou consorci, han reiterat que el COPATE permetrà reduir costos amb la dissolució dels 5 consorcis existents, una dissolució que s'iniciarà en els pròxims 15 dies. Amb la voluntat de despolititzar el nou consorci, Convergència i Unió també ha volgut cedir la presidència al PSC, concretament a l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell, com a figura de consens. I la polèmica del pagament pendent dels ajuts agroambientals als arrossaires no s'atura. L'organització agrària Assaja ha portat una carta al Diari de Tarragona que l'avui ministre Isabel García Tejerina els va remetre el passat 7 d'abril i on confirma que el Ministeri d'Agricultura ha aportat la totalitat de la seva part al finançament dels ajuts corresponents a l'exercici 2013 i el 58% corresponent al 2014. El director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, ha explicat aquesta setmana que els ajuts del 2013 correspondrien a la campanya del 2012 i el 2014 a la campanya del 2013. La realitat és que els pagesos del Delta, uns 3.000, encara han de rebre el 42% dels ajuts corresponents al 2013, un total d'uns 3,2 milions d'euros. I és moment, a continuació, de repassar l'actualitat esportiva. I en l'àmbit esportiu, comencem parlant de futbol i dels partits que tindran lloc aquest cap de setmana i que afecten, per tant, tant al futbol federat com escolar de l'Ametlla de Mar. El primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa jugarà dissabte a les 4 de la tarda a casa rebrà els de la Unió Esportiva Flix. El juvenil A jugarà dissabte a les 6 de la tarda i es desplaçarà a la Cava en aquest inici de la Lliga. També el cadet jugarà diumenge a les 12 del migdia a casa davant de la Unió Esportiva Rapitenca i també comença la Lliga com la resta de categories. I l'infantil A jugarà dissabte a les 6 a casa i rebrà el Jesús i Maria A. L'infantil B jugarà dissabte a les 12:30 a Jesús i Maria i jugarà contra el Jesús i Maria B. L'Alevi A, diumenge, a les 10:30 a casa, rebrà a l'Ebre Escola. L'Alevi B, dissabte, a les 11:45, a les 12:15, es desplaçarà a Roquetes. El Benjamí Dorades jugarà dissabte ben d'hora a les 9:30 del matí a casa, rebrà l'Ebre Escola. El Benjamí Llobarrets jugarà dissabte a les 11 i es desplaçarà a Campredó. El Prebenjamí Seitonillos jugarà dissabte a les 10:30 i es desplaçarà a Roquetes. I el Benjamí Llucets jugarà dissabte a les 10:30 a casa davant del Club de Futbol Jesús Catalònia. I també recordem que el circuit de Calafat aquest dissabte hi podran trobar els entrenaments lliures de les categories Promo 50, Promo 70, Challenge 80, Pre-125, Pre-M4, Pre-M3, Copa Riejo, Copa Onda CBR, clàssiques, i que l'horari és de 10 del matí a 6 de la tarda. L'entrada és gratuïta. El diumenge 19 hi ha el Campionat Català del Mediterrani de Calafat i l'horari és de 10 a 6 de la tarda, organitzada per la Federació Catalana de Motociclisme. L'entrada gratuïta. I és moment ara de repassar l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. Arran de l'últim informe d'avaluació del Comitè Científic de l'ICAT, que segons es confirma la recuperació de la biomassa reproductora de l'espècie de la tonyina roja, el grup Balfegó sosté que seria coherent augmentar la quota. El cap de l'Ametlla de Mar enceta la campanya de vacunació per la grip, que durarà 2 mesos, fins al 15 de desembre. Diumenge es compliran 25 anys de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1. El poble va viure un dels moments més crítics de la seva història i va portar un dels períodes de més convulsió política de la democràcia. Per aquest motiu, des de la Cala RTV s'ha preparat tot un seguit d'entrevistes que s'emetran aquesta setmana vinent a partir ja del dilluns a les 8 de la tarda i després en diferit a les 11. En llibertat l'alcalde i el regidor d'Urbanisme d'Alcanar després de 15 hores d'escorcoll policial a l'Ajuntament. El batlle Alfons Montserrat atribueix l'operació de la Guàrdia Civil a motivacions que van més enllà de la lògica jurídica. L'exgerent de la cooperativa de l'Aldea es nega a declarar davant dels Mossos i passarà a disposició judicial avui. Només un dels 6 proveïdors denunciats per les factures inflades va compareixer en seu policial i va accedir a la prestació de declaració. El nou Consorci de Polítiques Mediambientals de les Terres de l'Ebre es constitueix avui. Última crida a Esquerra Republicana per adherir-se a un òrgan que vol despolititzar i al qual Convergència i Unió cedeix la presidència al PSC. L'Estat ha pagat tots els ajuts als arrossaires, assegura Assaja. L'organització agrària replica la Generalitat i aporta la carta on García Tejerina assegura que els diners s'han donat. En l'àmbit esportiu us hem parlat dels diversos partits de futbol, tant del futbol federat com escolar, i també de que el circuit Calafat aquest dissabte 18 tindrà diversos entrenaments i el diumenge 19 hi ha el Campionat Català del Mediterrani a Calafat. L'horari és de 10 a 6 de la tarda, organitzada la Federació Catalana de Motociclisme. Entrada gratuïta. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 17 d'octubre. El control de sons ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.